El gall del monestir. 8 i 35 minuts, després de l'entrevista amb l'alcaldessa, és moment ara per a la tertúlia amb els nostres contertulians que venen normalment els dijous. Jordi Piella, Josep Maria Balcells, també teníem nosaltres Josep Canals i Joan Alsina. Molt bon dia als quatre.
Bon dia.
Voldria parlar una miqueta de futbol, no del resultat d'ahir, perquè això ja tenim els nostres companys d'esports que normalment fan l'anàlisi tàctica de per què un equip guanya, perd, els plantejaments ofensius o defensius, però sí m'agradaria parlar una mica del comportament que va tenir ahir el Real Madrid. És a dir, sense voler entrar en temes de samarretes, colors i passions, què els va semblar l'actitud, jo diria que fregant la violència que va tenir l'equip de Mourinho, i sobretot aquesta trepitjada de Pepe, que ja ha donat la volta al món, com un jugador aprofita que un altre rival està al terra i aprofita per trepitjar-lo i fer-li mal.
I no per casualitat.
Josep Maria, exacte, digues, ja per començar.
No, es veu en una de les preses d'imatge com està mirant i dir ara aquí la tinc i el trepitjo. És a dir, intencionada, no? És a dir, ens ha pagat i ha anat al damunt de la mà del Messi.
Jo crec que això tindria que ser sancionable. Ja sé que per la tècnica del futbol, que té una administració i una gestió molt antiquada, tot el que no surt en l'acte de l'àrbit no és denunciable ni és castigable. Però sí que s'hauria de fer d'ofici, i interpreto jo que s'hauria de revisar tots aquests esquemes, que no solament aquesta actuació, sinó qualsevol altra que hi pogués haver, perquè això té una gran influència amb els nens. El meu fill de 15 anys doncs no ho justificava perquè és del Barça, però deia, bueno, clar, és un estil de jugar agressiu. No és cap estil de jugar, això. Això no pot continuar sent exemple per petits, perquè, clar, aquests dissabte jugaran un partit de futbol amb uns altres i no sé el que faran. Vull dir, igual trepitjaran algú perquè el Pepe ho ha fet. Ja està.
Joan?
Jo que vaig seguir el partit per Twitter... La veritat és que m'anava fent a la idea de què estava passant, i quan em vaig sorprendre molt és quan vaig veure el tuit del Rooney, un jugador anglès, company d'ofici del Pepe.
M'ha agradat molt això de company d'ofici.
Sí, és veritat, no? Dient, el Pepe és un idiota, hi ha gent que et treu els nervis, no? I quan el Puyol va ficar el gol, em va fer un altre que va dir, el Puyol ha ficat el Pepe al seu lloc, no? I quan hi ha els teus companys d'ofici, arriben a dir, escolta'm, no et vull en el meu ofici perquè no el dignifiques, jo crec que és moment de prendre decisions. Crec que aquí, òbviament, tota la legislació al voltant del futbol hauria d'ajustar-se a aquest tipus de comportaments, però el que sí que ho pot fer sense cap mena d'ajust és el club que li paga el sou. Jo crec que el Real Madrid és molt més que l'actuació del Pepe o del Carvalho o del Sergio Ramos, no? Crec que un club amb tanta història i jo diria que una història bona en general hauria de posar ordre, i posar ordre a vegades vol dir fer neteja.
Josep Canals, aquest exemple que parlava el Jordi Piella de nens que veuen aquestes accions.
A veure, els que sou molt forofos de futbol o de molts esports, hi ha molts esports, sempre que només hi hagi futbol. Però a part d'això, acaba de posar sobre la taula un aspecte positiu, que sembla que tothom va estar veient el partit a través de la pantalla petita i no sé quin canal X. I aquí hi ha un que fa servir les noves tecnologies. Jo, a ratos, que vaig veure el partit, vaig veure un canal que resulta que no feien el partit, sinó que feien una tertúlia, que era un canal de la televisió de Catalunya, que després als últims minuts es van sintonitzar els dos canals de televisió de Catalunya, que és amb TV3, i aleshores hi havia la tertúlia i estaven explicant perquè no podien agafar imatges. Aleshores aquest em va semblar divertit, perquè els tertulians anaven explicant, connectaven de tant en tant amb el camp de futbol, on hi havia un locutor allà doncs explicant tal, i però no explicaven el tema. Llavors dic, aquí m'hi quedo, i això que no sóc dels que segueixo el partit sencer, no? Però jo em vaig quedar perquè hi havia la tertúlia, comentaven uns, hi havia uns a favor del Madrid, els altres a favor del Barça, i és allò que estem parlant d'una nova forma de seguir aquests grans partits a nivell mundial, perquè aquí en aquest cas hi havia una expectació no només a l'estat espanyol, sinó a nivell internacional, i les noves tecnologies fan que aquest partit s'hagi vist, bueno, milers de persones, i això podria ser una forma bona de la comunicació. O sigui que li dono aquest afegit, no només l'aspecte esportiu, sinó que a vegades a través dels aspectes esportius, i això ho hem vist amb els Jocs Olímpics, hi ha hagut una renovació a través dels mitjans de comunicació, com estem fent aquests aquí. Ara fa un moment veiem l'alcaldessa a través de la televisió. doncs a la televisió. O sigui, sentíem per la ràdio, però també en televisió. I podíem seguir-ho, i podem seguir des de qualsevol part del món a través de la petita pantalla, que és un ordinador.
Josep Maria, que...
sí, jo voldria remarcar una cosa que em va desagradar en aquest cas, que són els comentaris de després dels dos entrenadors, tant del Mourinho com del Guardiola. Quan li pregunten pel tema Pepe, el Guardiola, ell segurament per aquell tipus d'elegància, diu: jo no ho he vist, jo no he vist res. És una manera de fugir d'estudi. I el Mourinho també: jo no he vist res. Jo penso que no pot ser. Un moment en què davant de milions d'espectadors tothom va veure aquella agressió, aquella, s'han de mullar tots, és a dir, sense tenir cap mena de blindatge, el Guardiola havia de ser capaç de denunciar l'agressió i el Mourinho de reconèixer i de dir a veure si havia de prendre mesures disciplinars, que cal fer-ho. Veurem ara la reacció després. Però són referents els dos entrenadors a l'hora de jutjar èticament, diguem-ne, l'estil esportiu que es va tenir en el partit d'ahir.
Fixa't que qui sí ho va mig dir va ser el Puyol, quan el va entrevistar a TV3, va dir que el futbol, doncs, pot haver-hi jugades més dures, però que quan està la pilota aturada és inadmissible que hi hagi determinades actuacions. Crec que això forma part d'aquest políticament correcte malentès, no? Escolta, digue-ho, el Pepe ha trepitjat la mà del Messi, li ha fet mal, ho ha fet volent, això hauria de ser penalitzat. No sé què hi ha de dolent en fer-ho, no?
Sí, no ho serà, perquè ja et dic que l'àrbit no ho reflexarà, el comitè de disciplina esportiva no ho reflexarà, el club no s'atrevirà a posar-li una sanció perquè el resto de companys se solidaritzaran en contra del club i encara serà pitjor, encara perdrem la Lliga i aquí acaba la història.
Però hi ha una desqualificació moral,
mediàtica... Sí. No els dic res, quan ells vagin a Europa més val que no jugui el Pepe, perquè tots els àrbits d'Europa han vist aquest tipus de persona i han dit: collons, aquí quan arbitri jo, anant cuidant, no sé, cas que en vez de donar-li a la mà li doni la cara i el mati.
Sí, perquè un altre dels gestos que va fer el Pepe és una entrada del Cesc, que no el va tocar, i ell es va posar les mans al cap, a la cara, que no l'havia tocat, i ja revolcant-se per terra dius: bueno, tu, però què és això, no?
O sigui que no, un dia, sí, els d'Europa ho tenen, suposo, la lliçó presa, i quan es tiri aquest ja no li faran.
Sobre la transmissió de valors, per exemple, la UES, que és un dels clubs arrelats de la ciutat, té una campanya de transmissió de valors al jovent que té, diguem-ne, les seves mans, en la qual nosaltres també col·laborem com a cuat.cat, i veus com tots els entrenadors, les persones responsables de la direcció del club, expliquen a les rodes de premsa, com a missatge general, que a part d'aprendre a jugar a bàsquet, per exemple, que és l'esport en el qual sobresurten, el més important és que la gent que surt a jugar tingui uns valors de respecte al rival, de saber guanyar, de saber perdre, de respectar l'autoritat, és a dir... Important. Afortunadament, des de la base també hi ha clubs, i en general Sant Quaten, però en aquest cas
l'esport és una cultura, per això, o sigui, des de l'època dels grecs, la mente sana és bàsic, no només a nivell físic sinó a nivell espiritual. Aleshores, l'esport...
no és un joc de gladiadors.
Exactament, com joc de valors, i aquestes coses és importantíssim, no?
Home, això s'hauria d'entendre així, però jo, que perquè acompanyo el meu fill, amb la meva dona, acompanyem el fill a jugar a futbol, veuries cada camp i cada entrenador que fa fredar. Jo inclús he tingut enfrentaments amb alguns.
Però amb altres esports no passa.
Amb el futbol.
Amb altres esports no passa.
M'ha tocat viure ara, sí, amb el bàsquet passava menys.
Més violent a vegades.
Sí, perquè els altres fills jugaven a bàsquet i passa menys, potser pel contacte, que és menys...
No, però bueno, hi ha una cosa.
És més sancionable el contacte.
Un aspecte real és que Madrid i Barcelona paralitzen Sant Cugat. Els bars estaven plens de gent, al carrer i a tot arreu, i Sant Cugat no es veia ni una ànima pel carrer. Això també és positiu.
Home, eren les 10 del vespre, A les 10 del vespre a Sant Cugat
no es veu mai
gent al carrer. Els bars estan plens de gent.
Normalment a les 10 no hi ha mai ningú pel carrer i els bars estan buits.
A l'estació de Mirasol es havia obert un primer bar, i segon, i bueno, hi havia Josep Maria Vallès del Tot, va dir: jo estreno avui veient el partit del Barça, aquest bar que han obert a l'estació de Mirasol, aquell centre cultural, comercial que hi ha allà, no?
De fet, el futbol de pagament ha fet que la gent torni als bars a veure els partits i a fer un seguiment, que abans la gent ho veia a casa, i com t'acaba relacionant amb més gent, i es crea una mena de xarxa, perquè molta gent va al mateix bar, s'acaba trobant, i veus, diguem-ne, una sèrie de gent que s'acaben coneixent, i com també fa teixit, bàsicament, veure un partit, vull dir que tampoc no...
Però jo us portaria un altre cop el debat sobre els horaris del futbol, no? que un dimecres al vespre el futbol sigui a les 10,
que vol no dir que ajuda, s'acaba a les 12,
no ajuda a cap tipus de conciliació ni fraternal ni familiar, no? I especialment pels nens.
No? Què els hi dius als nanos? Que, sí, sí. Que no mirin la
ni
tele?
Ni escolar ni empresarial, tampoc, perquè vull dir, les empreses ja no comencen a les 10.
Sí. Ah, és cert. Cert, això.
A Madrid potser sí.
L'enfermetat del futbol és aquesta. No, hi havia els teatres, hi havia haver-hi baixons, els sí, cinemes, cert, totes aquestes cert, coses. Clar, quan hi ha un partit de futbol, molta gent diu, ei, mirem si hi ha futbol, sí, perquè farem sí. aquell acte o no farem aquell acte.
Que sí, que sí.
O sigui, hi ha molts actes que es mira si es fa futbol.
Que sí, que sí.
Escolteu, això és que, bueno, pues, és la realitat.
Sobre el tema dels horaris, sembla que les televisions continuaran marcant. Me'n recordo el president actual del Futbol Club Barcelona, Sandro Rosell, que es va presentar a la campanya dient que aconseguiria uns horaris que permetessin que els nens anessin a l'estadi, que hi hagués aquesta via perquè la gent doncs, pogués comprar una entrada, que els horaris fossin més conciliables a l'hora de dirigir el club. S'ha trobat que les televisions marquen. Josep Maria, tu ho sabem.
Sí, marquen, però fixa't que ara marquen de vegades, fins fa poc era un dia només a la setmana, que quedava molt clar que doncs, el dimecres, però ara pots trobar-te a futbol el dimarts i el dimecres i qualsevol dia de la setmana, gairebé, no?
Perquè és l'esport que mou més diners
sí, sí,
i
sí.
que té més repercussió a nivell mundial. Aleshores, això és una feina per uns quants, vull dir, no només els que juguen, sinó les càmeres, les emissores de ràdio, els que tenen que netejar, els bars, els que tenen que netejar, inclús els bars que venen, els bars que venen més cerveses, més, etc.
Però és un art, també, el futbol, avui?
Sí, sí, sí. Escolteu, a veure, en aquest cas, sembla que era a través d'internet, va sortir fa poc la dansa de dos jugadors que estaven jugant a futbol, però feien com una dansa, no? Bé, vull dir, aquest moment és...
És un espectacle, estèticament...
No, és un espectacle.
Formidable quan juguen equips...
És que s'ha d'entendre que és un espectacle, no? Que és un gran espectacle.
Sí, sí, però els horaris van condicionats a la televisió,
sí, sí,
no al soci del club. És
no, no,
dir, és que això està claríssim.
El soci del club es troba que paga un abonament, paga sí, sí. la quota anual i, no pinta, i que no pinta res. De fet, res. Quan veus el que suposa per un club l'ingrés a través de les sí. quotes...
També és
veritat. Ja
escolteu, els camps s'omplen.
Sí. Sí, però jo crec que encara podrien estar més amb partits com aquests, sí, per exemple, el diumenge, al camp del Barça, que va jugar el partit a 2:15 de la nit un diumenge, que déu-n'hi-do, hi havia 70.000 persones, jo crec que en un horari més adequat, potser a les 8 del vespre, tenint en compte que molta gent ve de Girona, de Lleida, de Tarragona, potser encara podria incrementar una mica.
La televisió condiciona...
A les 5 de la tarda, sí, ja, una variació ja...
La televisió condiciona les nostres vides. La televisió condiciona les nostres vides. Tothom, a veure, els partits polítics, quan tenen que donar una notícia, intenten, ei, pel telediari del migdia o pel telediari de la nit. Quan es fa un míting, perquè el moment que s'ha de connectar al míting ara mateix, hem vist les eleccions, escolteu, ara són les 9 i 10 minuts, vinga, ara direm una cosa més forta, perquè en aquest moment s'està connectant la televisió, i ja estan avisant, cuidado aquella llumeta que s'encén vermella, digues ara la part forta, perquè és la que tindrà més repercussió. La televisió arriba a totes les cases, la gent està allà comodament assentada, i aleshores, esclar, és una forma d'influir moltíssim en tots els camps, en tots els camps de la cultura. Per exemple, el camp nostre, nosaltres els que estem dintre del món de la cultura demanem doncs, que hi hagi més cultura a la televisió, que no només es potenciï el cinema, les altres arts, què passa? Tots els telediaris i tal acaben, aneu a veure tals pel·lícules. Ja tothom s'ha sabut que el pa negre doncs, no ha sigut seleccionat, etcètera, etcètera, molt bé. Però, i, escolteu, i les altres arts? La dansa, la música...
Teatre, teatre d'Unidó.
Les arts, sí, no, no, però generalment els telediaris sempre són les pel·lícules, el que fan la propaganda massiva dels mitjans de comunicació. Aquesta setmana podem anar a veure aquestes pel·lícules d'alt, que no vol dir que siguin pel·lícules d'aquest país, sinó són, però clar, també hi ha un poder econòmic sí, darrere que important
paguen,
que volen potenciar aquestes pel·lícules determinades.
Però si parlem d'aquesta divergència d'interessos entre la televisió i els socis dels clubs, crec que això ens porta també a reflexionar sobre qui és el client d'aquí. El soci del club és el client del club, però el client de la televisió no és el soci del club, és el contrari, el client de la televisió és precisament el que no és soci del club, o no està a la ciutat, o no vol anar a veure el partit, o no està inclús ni en el país. Que es facin partits a les 10 vol dir que el client més important no és el d'aquí, i per tant no, escolta, cadascú s'orienta al seu client. No. Una altra cosa és que un dia el client es rebel·li, que és el seu dret, i digui, mira, en comptes de veure el futbol, doncs me n'aniré a sopar o al teatre o a... Jo desitjo que un dia passi això.
Oh, és molt difícil, molt difícil, perquè en el Barça és molt difícil. En altres clubs, l'Espanyol seria a base de calés, perquè clar, això com a societat anònima pura i dura, qui té més capital allà mana. I en el Barça, amb el rotllo aquest dels compromissaris totalment manipulat i, en fi, totes les coses aquestes, és a dir, això és impossible. Jo tinc 7 carnets i no m'ha tocat mai ser compromissari. No?
Ja en som dos, veus? A casa no ens ha tocat mai, no sé quants anys. Exacte. I mira que, home, faria escenari, per veure com funciona, però no...
Perquè no tens 70 anys.
No, esperem, doncs, escolta, si ha de ser això, ja arribarà.
Però clar, és que això de que els 70 anys, aquell pobre home de 70 anys ja no té moral per defensar allò de certes coses, vull dir, no volen gent que molesta, no?
Sí, està clar. Volia treure un tema que ha sortit avui a la premsa. Volia parlar de pressupostos, però tenim poca estona. A veure què els sembla. L'alcalde Trias no deixarà veure alcohol al carrer ni amb gots de plàstic. El PP acosta Convergència i Unió al seu terreny aprovant-li una proposta per endurir l'ordenança de civisme amb la prohibició del consum d'alcohol al carrer, sigui quin sigui l'envàs. El PSC ha acusat Ciutat de trencar el consens en aquest tema. Què els sembla el fet de que no es pugui veure al carrer? Sobretot en algunes zones de Barcelona.
L'alcohol és una droga com qualsevol altra. I això cal dir-ho molt, perquè hi ha molta gent que és alcohòlica. I aleshores, a veure, em sembla que és un exemple, allò que parlàvem de cara als nens, vull dir, gent que veus amb gots de cervesa, o inclús ara mateix, ahir es podien veure pels carrers també gent amb cerveses, doncs anar-se bevent i tal, però escolteu, això em sembla lògic i normal.
Jo penso que és un atac al problema. És una manera de desplaçar-lo. Si jo prohibeixo que la gent begui alcohol als meus carrers, se n'aniran als carrers del veí.
És missió impossible.
Correcte, la gent seguirà bevent. I jo crec que cada cop més amb l'entorn actual per un tema de cost. Jo crec que el que fa el Trias en aquest cas és fugir d'estudi i treure's el problema del damunt. Crec que aquí a Sant Cugat tenim un problema.
Hi ha moltes ciutats en el món que està prohibit.
Sí, però també s'ha vist, com a Londres, que ho van prohibir, després ho van tirar enrere perquè veuen que què passava, pues que a les 11, a les 10 del vespre la gent demanava 6 copes i no té un sentit pràctic la prohibició, perquè ha d'anar molt més enllà, I per tant, que es prohibeixi a Barcelona vol dir que tindrem més gent a Sant Cugat, a Sabadell o a Terrassa amb cotxes plens de beguda? Doncs no ho sé, haurem de prohibir-ho tots. No veig que sigui el camí. Crec que hauria d'anar molt més enllà en quant a això, conscienciar la gent del bo dolent que és això o altres coses.
D'entrada és inviable. Jo penso que d'entrada és inviable. I a la vegada, doncs, les coses no s'arreglen només amb lleis i amb prohibicions. És a dir, és una campanya de conscientització i de sensibilització, però imaginem-nos que ara tant droga deu ser l'alcohol com el tabac, i ara hem prohibit el tabac a uns locals a l'interior, doncs que ara també els prohibissin que la gent fumés pel carrer. És a dir, arriba un moment que dius això...
Ha baixat molt el consum
de tabac. Sí, però ha baixat per molts elements, però dir, tu no pots dir, demanar que la gent...
No, per descomptat.
Bueno, hi ha una part de...
No, a més, cuidado, tenim que tindre clar que...
L'espai públic és un espai...
És una cultura del vi, vull dir, és mediterranis, i el vi de l'alcohol. El que passa és que, bueno, el que estem parlant és d'aquests gots plens de cervesa que veus per les Rambles o que veus a Sant Cugat moltes vegades pels carrers, vull dir, una cosa és amb una terrassa, etc. L'alcohol, així és vist molt tipus botellón que hi ha a molts llocs contínuament, això sí que s'hauria de muntar alguna...
Vull dir, aquí a Sant Cugat també en tenim, eh?
Sí, sí, això és ja ho sé, ho tenim. No,
és un, i és un problema. Fora de...
I és un problema. On hi ha la futura sala de concerts, sí. Allà és el gran nucli.
Corts Catalanes, tot el que és aquella zona d'oci i empreses, de fet, hi ha un intent per part de l'equip de govern, també l'oposició va demanar de parlar amb les persones i amb les empreses allà vinculades tant de negocis com d'oci per trobar-hi alguna solució, però també el tenim aquest.
No sé si heu estat mai a la zona dels trets a les 3 de la matinada, però
allà on hi ha uns quants llocs de música tipus boques, etc.
És un espectacle que fent una prohibició l'apartaries,
que, sí, sí, que és un primer pas. A Rubí, per dir alguna
cosa. Bueno, no, estava més a Can Magí, ha baixat a Corts Catalanes, i si l'apartes, doncs anirà no sé on. No,
ha baixat a Corts Catalanes perquè s'han obert uns carrers nous, que és on va la nau aquesta central de concerts, i allò s'omple de cotxes, i la gent doncs obre la darrera, inclús amb música, etc.
Però no obstant, jo crec que el gran problema ha estat desplaçat ja des del que era el consum d'alcohol pur, el consum de drogues. El 60% dels controls d'alcoholèmia que hi ha a la carretera, avui en dia, no són d'alcohol, són de drogues. El que intenten descobrir no és si t'has begut una cervesa, sinó si t'has pres alguna pastilla. Per tant, novament, no ataquem els problemes de veritat, no? I a base de prohibicions, com si deixem el Josep Maria.
Bueno, jo no sé si prohibiria, jo el que sí faria és posar a cada sortida d'aquest del lloc on es reuneixen, pues, controls de...
En aquest cas, a Sant Cugat us asseguro que hi són.
Exacte.
No sé per què, molts joves comenten, que cuidado, que si una copa més, que el que va conduir tal i qual, perquè...
Sí, però tothom sap on són, i jo crec que qui vol els esquiva.
Ah, no, exacte.
I acaben enganxant el pobre desgraciat que no ha anat al Cotillón, que ha anat a un local i ha pagat el que havia de pagar, i l'enganxen, l'enxampen, perquè no hi va cada dia, no? Això estava resolt, això fa uns mesos barranys estava resolt, hi havia, a la zona on dius tu, hi havia un cotxe dels Mossos a l'entrada i a la sortida del polígon, de manera que era impossible entrar-hi, no és que no diguessin no pots veure, no pots entrar-hi un cotxe, i ja està, i no passava res, clar, sí passava, se n'anaven a Can Magí, per tant... que dic, pots desplaçar-los, però eliminar-los és difícil, però jo crec que hi ha que pensar molt més enllà d'això, no?
A mi se'm fa difícil veure mesures alternatives, no obstant.
Sí, jo també estava barrinant i no...
La conscienciació no serà, tampoc la captaran, no és sí. Una edat precisament aquesta difícil de captar normes que et vinguin imposades, sí. Més aviat al revés, vull dir, no sé la solució quina podria ser.
Mira, el millor és de fer com a les pistes d'esquí, no? Perquè els snows i els que volen saltar saltin han fet snow parks, o perquè la gent vagi a més skate i a més skate parks. El millor hi ha que fer botellón parks, sí. Sona molt bèstia, però si puc concentrar i acotar l'activitat, a lo millor puc treballar el problema. Des de llavors, si el tinc desperdigada per tot arreu, no el podré treballar.
Però obrir una zona expressament on la gent vagi allà a agafar una trompa, bàsicament, perquè l'objectiu és aquest,
però
no
és
un altre.
És que està oberta.
Sí, però, diguem-ne, legalitzar-ho, per entendre'ns, o formalitzar-ho en un espai, no és precisament dir, escolta, barra lliure, mai millor dit.
No fer res també és barra lliure.
No, pregunto,
però més gran, no?
A mitja sessió, reunir-los tots i fer-los una xerrada.
No, però sí
que... Ja pot acabar malament.
El que s'ho digui la xerrada ja pot córrer.
El que passa és que aquest sector concretament és un sector ideal per fer el botellón. Perquè hi ha doncs, el club de tennis, hi ha el Boques, hi ha dos o tres bars musicals que s'omplen de gent, i aleshores estem parlant de que això no passa a les 11, més o menys, hi ha poca gent, però a les 3, de 3 a 5 de matinada, i a més, clar, no només és que hi hagi la gent de 30 o 40 anys, sinó també hi ha el nen de 16 anys allà. I la nena.
Els pares en són conscients d'això? Quina capacitat
tenen? Els pares mai en són conscients quan els nanos comencen a sortir de casa, que van sortir un vespre i dius, bueno, no vinguin més tard a les dues o a les tres, mai ets conscient d'on vas. I això que jo soc dels que defenso Sant Cugat, que dic, els meus crios s'han criat a Sant Cugat, els he deixat anar amb bicicleta i tal i qual, però escolteu, fa uns anys, aquí mateix, molt a prop de la ràdio, concretament en els jardins del monestir, la droga hi era, corria com si res. Bé, ara no. Però, cuidado, Sant Cugat tampoc no és tan segur com sembla a vegades.
Ho haurem de deixar aquí, no hem trobat cap solució, però si més no n'hem parlat. Moltíssimes gràcies, Josep Maria Balcés, Jordi Piella, Joan Alzina i Josep Canals, per haver vingut a la tertúlia. Molt bon dia als quatre. Moment ara per al butlletí i al magazín.